I aquest era Lewis Capaldi amb Strangers. I ara continuem amb l'informatiu aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell. I és que avui hem de parlar del Federal de Sebastià Altamora, que és una de les estrenes de Proa, on s'explora la insurrecció de 2.000 homes a la Bisbal d'Empordà contra la corona espanyola l'any 1869. L'alcalde i diputat Pere Caimó, la seva esposa Isabel Batalla i la sindicalista pionera Isabel Vilà són els protagonistes d'aquest llibre. Per parlar-nos en una mica més, ens visita el seu autor, Sebastià Altamora. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li per què es va inspirar en aquests fets de, que es diuen del foc de la Bisbal que van passar aquest any 1869?
Doncs, mira, vaig arribar al coneixement del foc de la Bisbal i d'en Pere Caimó a través d'una persona concreta, que és en Joaquín Coello, que és un descendent directe d'en Pere Caimó, que és el líder de la revolta i el protagonista d'aquesta novel·la, juntament amb Isabel Batalla i Isabel Vilà, com bé has dit. I em va cridar l'atenció per diversos motius. Un d'ells, molt evident, és fins a quin punt uns fets del segle XIX i un conflicte ens parlen i ens interpel·len directament sobre fets i conflictes dels nostres dies, no? És a dir, en el foc de la Bisbal hi ha el conflicte de Catalunya amb Espanya, evidentment, però també d'altres que hi van units. Un altre és el conflicte de, diguem-ne, d'Espanya amb ella mateixa, a l'hora de definir si com a estat ha de ser una monarquia o una república, que és una altra qüestió que també està completament viva. Uh-huh. I després hi ha altres lluites, com la lluita feminista, la lluita sindicalista i obrerista, que també apareixen en aquesta història i que són també absolutament vigents, no? Això i el fet que era una història que per mi lligava bé amb una línia de les meves novel·les que tiren cap a la novel·la històrica, doncs me va fer venir moltes, moltes ganes de contar o de recuperar aquest episodi.
Clar, i no és el primer cop que, com comentava, que escriu novel·la històrica, però tot i això, clar, no sé si ha estat complicat doncs investigar aquests fets i sobretot la figura de Pere Caimó.
Com et deia, vaig tenir una, per dir-ho així, un camí molt planer per arribar-hi a través d'en Joaquín Coello i molt concretament també a través de l'arxiu històric de Sant Feliu de Guíxols. Com has comentat a l'introducció, Pere Caimó va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols i a l'arxiu de Sant Feliu es conserva tota la documentació relativa a en Pere Caimó i en els fets del fet de la Bisbal. I va ser en una visita en aquest arxiu i després, gràcies a la gentilesa que no em canso d'agrair, de Marc Auladell, que és el tècnic d'aquest arxiu, que vaig poder accedir a tot aquest material. I diguéssim que la feina de recerca i documentació, que en una novel·la històrica acostuma a ser llarga i de vegades una mica àrdua, es va fer molt més àgil i molt més, va ser un gran regal, no? per dir-ho així. I de fet jo en aquell moment estava escrivint una altra novel·la, la meva novel·la anterior, Ràbia, i vaig tenir aquesta sort de rebre tot aquest bé de Déu de material en el meu correu electrònic, I mentre estava escrivint encara ràbia, doncs anar llegint tot aquest material i adonar-me que allà hi havia una història que, ja ho he dit, em venia molt de gust contar.
Uh-huh. I, clar, abans parlàvem, per exemple, d'aquest moviment feminista, d'aquest moviment sindicalista, potser en figures com les dues dones, les dues Isabels que trobem a la història, és més fàcil d'explicar tots aquests moviments, tenint en compte que ens trobem en ple segle XIX, és més fàcil explicar-ho en aquesta novel·la?
Sí, és a dir, més que fàcil, diguéssim que són personatges absolutament representatius d'unes conviccions i d'unes idees que, a més, es troben encara en la seva fase més incipient, i per tant segurament també més utòpica, quan encara, com deia el poeta, tot està per fer i tot és possible, no? I aquests personatges creen sincerament i de manera molt, molt ferma en allò que defensaven i que reclamaven, no? En el cas de les dones d'aquesta història, d'aquestes dues Isabels, Isabel Batalla, que era l'esposa de Pere Caimó, i d'Isabel Vilà, a més, passa una cosa interessant, i és que són dos perfils que val molt la pena de mirar plegats, i que, com que elles van ser amigues, doncs ens ho permeten en facilitat. Una és la revolucionària il·lustrada, per dir-ho així, que és la Isabel Batalla, que, com el seu marit i com en Francesc Sunyer, que són altres, són els seus companys de lluita, són, per entendre'ns, gent de casa bona, però gent de casa bona que es comprometen les idees de progrés i justícia social, i que es comprometen en la idea d'una república federal, i en el cas d'Isabel Batalla, en una defensa aferrissada del sufragi, del sufragi de les dones, del sufragi universal de les dones, que el seu marit també, en Pere Caimó, també hi dona suport, diguéssim que de manera gradual. Uh-huh. I l'altre perfil, que és el de la Isabel Vilà, que és una revolucionària sortida del món obrer directament, no? Que és una filla d'un obrer de la indústria del suro, d'un taper, que era un obrer que feia taps, per una paraula, i que havia mort jove, es pot dir que rebentat per l'explotació laboral. Aleshores, ella es fa seves totes les lluites, les dels obrers, però també les de les dones, les dels infants que eren explotats laboralment. I ja dic que és un, o ho has dit tu, que és un personatge interessantíssim, perquè és un personatge pioner, tant a Catalunya com a Espanya, en aquestes reivindicacions, no? Per exemple, que jo sàpiga, és la primera persona que fa una recollida de firmes per enviar-la al Congrés dels Diputats demanant alguna cosa, no? I el que ella demanava era la separació de l'Església i l'Estat. Mm-hmm. I a més, que era una petició atrevida a l'època, vull dir que no...
Sí. Atrevida significava, per l'època.
I tant, significava reconfigurar tot el disseny institucional de l'Estat, no? Mm-hmm. I a més és una recollida de signatures de dones, que encara ho fa més singular. És a dir, era un moment que les dones, doncs, tenien ocasió de firmar molt poques coses.
Exacte.
I aleshores ella el que fa és recollir signatures de dones a centenars. I enviar-les a Madrid, no? Per exemple, no? És a dir, és un personatge interessantíssim, i aquesta diferència entre entre aquest perfil, diguéssim, més benestant de la Isabel Batall i del Pere Caimó i aquest altre més de carrer, per dir-ho així, de la Isabel Vilar, jo crec que és molt, molt interessant.
I ja per acabar, perquè ho has comentat abans, que és que la situació ara mateix a Catalunya, vull dir, a mi m'agradaria saber si, per exemple, es podria comparar aquest moviment revolucionari que hi va haver al segle XIX aquí a la Bisbal amb, per exemple, el moviment independentista que hi va haver doncs a l'1 d'octubre, tota aquesta, doncs, seguit de reclamacions que va fer el poble català, no? Davant del govern espanyol, no? No sé si hi hauria una mena de paral·lelisme o alguna semblança, potser.
Sí, n'hi ha. Per això és que ja dic que em va cridar de seguida l'atenció justament això, aquests paral·lelismes que en certa manera es podien traçar entre aquell moment i el que hem viscut o estem vivint encara nosaltres com a conseqüència del que en diem el procés, no? Uh-huh. De tota manera, tampoc no és una novel·la en clau, és a dir, no funciona si intentes dir a veure qui és en Puigdemont i a veure qui és qui, no funciona, però sí que podem veure que els debats i els conflictes que avui per nosaltres són primordials, perquè són de caràcter nacional, però també de caràcter social, que jo crec que va ser el que va tenir de més interessant l'1 d'octubre, que va ser la capacitat d'unir la reivindicació nacional amb la reivindicació de drets i llibertats, no? I de fer-ho anar tot junt. Uh-huh. Això ja es produïa en el segle XIX, no? És a dir, perquè de vegades el segle XIX ens pot semblar molt llunyà, però és el nostre coetani, absolutament. És a dir, és un moment que ja està passant el mateix que ens passa a nosaltres, no? Com a ciutadans de Catalunya o dels països catalans i d'Europa i d'Occident, etc.
Doncs també hem de deixar apuntat que aquest dimarts, 9 d'abril, a les 7 de la tarda, faràs aquesta presentació a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d'Empordà. Sense anar més lluny, tenint aquest espai doncs, per presentar el llibre, fer-ho en el mateix municipi on va passar aquests fets que narren.
Sí, i me fa una il·lusió enorme, perquè evidentment doncs, és anar al lloc dels fets. El foc de la Bisbal va ser, això no ho hem comentat, però va ser un combat armat, com has dit tu molt bé, entre 2.000 i 3.000 persones aixecades en armes, que es van enfrontar a les tropes de la corona espanyola i varen tenir aquest enfrontament, aquest xoc als carrers de la Bisbal, no? On hi ha memòria d'aquests fets i on, bé, doncs serà un plaer enorme doncs, demà parlar-ne de la novel·la i del foc de la Bisbal i de tot plegat en qui vulgui venir demà a les 7 de la tarda.
Deixem tot això apuntat i també ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Sebastià Alzamora, doncs, per aquesta entrevista i també per donar-nos a conèixer una mica més doncs, aquests fets que van passar a la Bisbal. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Maria. Molt bon dia.
Merci, bon dia.